Josep González Cambray, director general de Centres Públics de la Generalitat i president del Consorci d'Educació de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Hem sabut a les últimes hores, per exemple, que hi havia dues escoles... Anem a apretar la F5, perquè això anirà... Segur que anirà augmentant, per raons òbvies, perquè ens ho han dit tots els metges, que això anirà passant. És a dir, teníem l'escola de Cerdany, de la Cerdanya, i l'escola del Baix Llobregat de Sant Vicenç dels Horts, que estaven tancades... Sabíem també de...
Que obriran demà i passat demà, segurament.
Obriran demà i passat demà, perfecte. Sabíem també del cas d'una aula, els maristes de Girona, concretament d'una aula, en aquest cas no estem parlant d'escola, estem parlant d'una aula. Pel que fa a escoles, quantes escoles tancades hi ha, que sapiguem, a pràcticament un quart d'hora del matí d'aquest dimarts, l'endemà d'obrir escoles?
A dia d'avui en tenim 4. Aquestes dues a les que vostè feia referència per motiu de la Covid. Després tenim l'escola Antoni Ubach de Terrassa, per un niu de vespes.
Sí, explicàvem aquest matí.
Un niu de vespes asiàtiques. Que també la nostra intenció és que pugui obrir demà. I després, ara mateix m'informaven d'una llar d'infants privada de Barcelona, que ahir va tenir un cas i la directora va decidir tancar.
Per un cas? No van tancar l'aula, tota l'escola?
La informació que disposo en aquests moments és aquesta. En tot cas, aquest matí acabarem d'esbrinar quin ha estat el procediment i com ha anat això.
Es pot saber el nom de la llar d'infants?
Sí, llar d'infants privada de Tintín.
Tintín. I ha tancat tota l'escola.
Sí.
I ha tancat tota l'escola. Clar, jo, no digui.
Jo, una mica amb el que plantejava vostè, ens hem de... Conviurem amb la Covid tot el curs escolar. I, per tant, ahir necessitem obrir l'escola. Ahir necessitem obrir les escoles, necessitem iniciar el curs. Va ser un dia molt important i també va ser un dia molt important perquè els infants necessitaven, feia 6 mesos, molts infants que no anaven a l'escola i, per tant, havien d'anar-hi. I el dret a l'educació, el dret a la socialització és un dret dels infants al qual li hem de donar resposta el més aviat possible. I després pels mestres també. Els mestres que, si em permets, un reconeixement a la feina que han fet els mestres durant tot aquest temps de pandèmia, perquè ens hem hagut d'adaptar i ens haurem de seguir adaptant. Necessitaven aquest retrobament amb els seus alumnes i també necessitaven posar en pràctica aquesta reorganització dels centres que han fet aquests mesos, aquests darrers mesos, per motius de la Covid. I les famílies, encara més, o sigui, les famílies també necessiten aquesta normalitat. I l'única manera d'afrontar les pors, l'única manera de saltar les incerteses que són inevitables és començar el curs, veure que tenim la feina feta, generar aquesta complicitat i des de la corresponsabilitat seguir avançant. Dins la normalitat que estem vivint, ha estat, pel que fa a incidències, l'inici de curs més normals dels últims anys.
Per tant, ara, repassant el que dèiem, quantes escoles estan tancades? 4, dit, eh?
Sí.
Escoles. I aules?
Aules, ara en tindrem tancades, en tot cas, aquest és un... Vostè ho deia molt bé amb l'F5, eh? Mm. Ara, actualment, de grups, en tenim 12 tancats.
12 tancats, sí. A diferents llocs de Catalunya estaríem parlant, eh?
Aquí, el que comentàvem, haurem de conviure amb la pandèmia i, per tant, tenim la feina feta, però ara el repte és aplicar aquesta feina el millor possible entre tots. I és evident que hi sortiran desajustos. Però el que hem de fer és aprendre del que ens va passant, aprendre de cada situació amb la que ens anem trobant i anar aplicant el protocol de gestió de casos. Per què li explico això d'aquesta manera? Perquè del cap de setmana, positius que es van fer, proves PCR que es van fer el cap de setmana, ahir ens van arribar alguns positius, d'alguna prova que es va fer dissabte i alguna prova que es va fer diumenge. La majoria d'aquests alumnes no van assistir a l'escola ahir. Però hi ha algun alumne...
Com el de Maristes de Girona, per exemple.
Exacte, com el de Maristes de Girona, que tenia la prova feta i va assistir igualment a l'escola. I, per tant, al donar positiu, ara haurem de confinar aquell grup estable.
Per tant, recomana que a tota aquella gent, nens, que es facin una prova del PCR, que fins que no se sàpiga el resultat, que, sisplau, no vagin a escola.
Això mateix. Nens i professionals, eh? Docents, mestres, professors, que es facin una prova mentre esperen el resultat. Que tenim el compromís amb el Departament de Salut, que els PCRs que del món educatiu els tindrem en 24 hores, doncs que no vagin a l'escola.
De fet, els pares en aquest inici de curs han hagut de signar una declaració de responsabilitat, que és aquest document en què es comprometen, entre altres qüestions, a informar a l'escola que la seva criatura s'ha sotmès a una PCR i la pregunta és si li consta que l'escola de Girona ho sabés. És a dir, què els hi pot passar als pares, no en aquest cas, o en qualsevol cas, que no informin?
Jo crec que estem en un moment inicial, en un inici de curs molt diferent del que hem viscut mai. I, per tant, hem de ser corresponsables i alhora ens hem d'anar escoltant i ajudant entre tots. I, per tant, tots hem d'anar aprenent com funcionen els procediments, tots hem d'anar aprenent com funciona la gestió dels casos i, a partir d'aquí, anar-la aplicant. Per tant, les famílies, cada cop més fem una feina comunicativa perquè els arriba la informació a través dels centres o directament des del departament, tant als equips docents també, i això, aquest és un camí que hem de seguir fent dia a dia. Sempre es pot fer millor.
Digue la veritat, quatre escoles i 15 aules és el que es preveien que podria passar el primer dia?
Preveiem que hi haurien casos i molts més que en vindran. Aquest tema és molt important. I tots els casos que ens vindran aquesta primera setmana són de l'efecte finestra, que ens diuen els professionals de la salut. És el temps de latència. No són casos que s'hauran generat a l'escola, són casos que hauran entrat a l'escola des de fora. I, per tant, tots els casos que tindrem aquesta setmana, que en tindrem molts, en tindrem segur, el que haurem de fer és afrontar-los, donar-los resposta el més aviat possible i anar confinant, fer les proves PCR a tots els companys del grup estable i anar confinant aquells grups concrets. Ens hi haurem d'anar trobant, Pensi vostè que tenim a les escoles i als instituts d'aquest país tenim 43.000 grups. I, per tant, doncs, ens trobarem en situacions, perquè forma part de la presència del virus a la societat, malauradament. Per tant, ens trobarem molts grups que haurem d'anar confinant. Quan acabi el confinament, tornaran a l'escola. I això no voldrà dir que l'escola no ho estigui fent bé. Al contrari, l'escola està aplicant tots els protocols i tots els procediments de seguretat i sanitaris adients.
Ara de seguida fem una primera tanda de trucades als oients, però una pregunta respecte a una cosa que ha explicat el doctor Argimon ahir aquí al Món RQ, que és que s'està estudiant la possibilitat que, efectivament, com passa el Ministeri de Sanitat, de passar de 15 a 10 dies la quarantena. Dic això per un motiu, perquè, clar, el protocol ara diu que si un nen dona positiu i aquella aula es queda a casa, haurem de passar 15 dies a casa. En el cas que es complementi això, cosa que passarà en breu, que podria ser fins i tot aquesta mateixa setmana, que la quarantena passi a 10 dies, què passarà amb les escoles?
Doncs el que passarà és que seguirem aplicant el protocol i el que farem serà adaptar aquesta nova situació, que en lloc de quarantena 14 dies a casa, els contactes estrets quarantenaran 10. De fet, és una decisió sanitària que nosaltres estem esperant que se'ns comuniqui en el moment que sigui presa i quan es decideixi nosaltres l'aplicarem a les escoles. Dins del mateix protocol de gestió dels casos adaptarem aquest cas concret. I aquest és un tema molt important, eh? I aquí la flexibilitat que estan demostrant els mestres, la flexibilitat que estan demostrant tots els professionals i la flexibilitat que també hauran d'anar demostrant les famílies farà que ens en sortim, i no tinc cap dubte que ens en sortirem entre tots. I aquesta flexibilitat no vol dir improvisar, vol dir que en el moment en el que ens trobem de la pandèmia haurem de ser capaços de prendre les millors decisions possibles. I aquest temps de quarantena, al reduir-lo, pot ser una decisió sanitària que, al meu parer, com a Departament d'Educació, és que és una decisió que ha de prendre el Departament de Salut i nosaltres després la desplegarem.
Per tant, a partir del moment que el Departament de Salut digui 10 dies, a partir d'aquell dia...
A partir d'aquell minut 1.
10 dies també pels alumnes que donin, o de les aules que hi hagi algun cas de positiu.
Els dies que digui Salut.
Els dies que digui Salut. Que serien 10 dies en principi.
Sembla ser que sí, també.
No, d'acord.
El doctor Argimon
va dir 10 dies, sí. En alguns casos fins i tot parlaven d'una setmana. Però, en fi, en principi seran 10 dies. Recollim alguns dels missatges i les consultes al 669-10-10-10. Li he de dir que val a dir que hi ha molts oients que fan referència a la jornada continuada. Per exemple, la Silvana.
Són moltes famílies les que ens hem adherit a no portar els nens a l'escola a la tarda. I la meva pregunta és com és que el departament no es planteja fer dues úniques... una entrada i una sortida en lloc de dues entrades i dues sortides, de portar només els nens al matí, de fer jornada intensiva i evitar així més aglomeracions a les escoles.
Bé, el tema és cert, que hi ha molt debat en relació a la jornada continuada. Nosaltres, pel que fa a la jornada continuada, entenem que l'educació... La decisió s'ha de prendre tenint en compte els infants. Per tant, aquí hi ha moltes vessants i moltes variables que poden ser el punt de vista del mestre i del professor, el punt de vista de les mesures sanitàries i de seguretat, sobretot aquest és el més important. Entenem que es compleixen independentment de la franja horària. És més, com més extensa sigui la franja horària, no implica que no es puguin portar a terme les entrades i sortides esglaonades, sinó ben bé al contrari. I aquesta decisió que hem de prendre en funció de l'infant, sempre, sempre, sempre en educació, les decisions s'han de prendre pel que és millor pel nostre alumnat. Han de tenir en compte aspectes relatius a la salut, a l'horari de menjador saludable, a l'equitat, que tots els alumnes continuïn tenint accés amb les millors condicions possibles, i també com afecta això l'aprenentatge.
La Núria, segura que ja hi ha algun grup més d'alumnes confinats a banda del de Girona?
Malauradament no només hi ha un grup a Girona confinat, sinó que l'escola Diputació de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona També hi ha un dels grups de cicle superior amb quarantena per detecció ahir d'un positiu. Davant d'això, jo em pregunto, no és possible que en la declaració responsable s'inclogui una casella de si s'està pendents de resultats de PCR, ja que...
Amb la línia del que diu la Núria és el que comentàvem abans, no?
Exactament, sí.
És a dir, que els pares informin a l'escola de que hi ha un PCR, s'està fent un PCR, i sobretot de demanar als pares que quan s'està pendent d'un resultat, pares o docents, també, s'està pendent d'un resultat, es quedin a casa a l'espera de si és positiu o és negatiu.
Efectivament.
Anem a una altra trucada, així saltem. La Maria José pregunta pels alumnes d'educació especial.
Com a docent d'educació especial, em pregunto, on està escrit què hem de fer amb els nostres alumnes? Quines normes hem de seguir? Els alumnes no tenen l'obligació de portar mascareta per la seva condició. I el nostre treball amb ells és de pell a pell. No estem en un despatx, ni tampoc fem classes magistrals. On està escrit on què hem de fer per preservar la nostra salut i en conseqüència de les nostres alumnes?
Està escrit els plans d'actuació dels criteris generals que cada centre ha hagut d'adaptar. La pregunta és molt rellevant, perquè estem en un moment on no ens podem permetre fer cap pas enrere en l'escola inclusiva i no ens podem permetre fer cap pas enrere amb els centres d'educació especial. Per això, precisament ahir, vam prendre una decisió que avui es comunica a tots els centres d'educació especial, és que en el cas de confinament no tancarem mai cap centre d'educació especial i en el cas de que hi hagin casos positius farem el confinament dins de la mateixa escola. Aquesta és una novetat mateix d'ahir que vam acabar d'ajustar amb el Departament de Salut. Pel que fa a la protecció dels mestres, els centres d'educació especial disposaran de mascaretes FFP2 per adaptar també una mica el fet dels riscos i les distàncies.
Per ser una última hora, he d'anar cap a Gant, perquè aquest matí estàvem pendents de la justícia de Bèlgica, que havia decidit si extradeix el raper Valtònic a Espanya o no per el delicte d'injuris a la corona. El Tribunal de Gant havia de dir si ratifica la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que donava la raó al raper mallorquí. I què ha fet? Última hora des de Gant. Dani Rovirosa.
Hola, bon dia. Doncs ha tirat una altra vegada la pilota cap endavant, aquest Tribunal d'Apel·lació. Si fa un any tenia dubtes i va plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal Europeu de la Unió Europea, el que ha decidit avui és preguntar-li al Tribunal Constitucional belga si conforma al dret belga les cançons que va escriure Valtònic es poden considerar o no llibertat d'expressió o serien considerades injúries a la corona. Per tant, no s'ha decidit avui encara aquest Tribunal d'Apel·lació, que, com dic, trigarà uns quants mesos encara fins que el Tribunal Constitucional pugui respondre aquesta pregunta.
Per tant, pilot endavant, i s'espera la resposta del Tribunal Constitucional belga quan?
En uns quants mesos, que no ens han sabut detallar ara. Bueno. O sigui que Valtònic va arribar aquí a principis de 2018, porta ja 2 anys i mig l'euroordre en marxa.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Dani. Fins ara. 9:25. L'Olga té un parell de dubtes.
El meu dubte és, a part de si ens podríeu realment aclarir quins són els símptomes que han de tenir els nens per no anar a l'escola, és si cada vegada que tinguin algun d'aquests símptomes se'ls ha de portar a fer la prova PCR o primer s'han d'esperar uns dies o com va, perquè entenc que els nens durant, sobretot els petits, durant l'hivern tenen mocs, tenen tos, llavors el meu dubte és si cada vegada que el meu fill tingui tos o tingui mocs l'hauré de portar a l'hospital i li hauran de fer una prova PCR.
Els símptomes més freqüents de la Covid són la febre. Totes les famílies han de garantir que l'alumne va a l'escola sense febre i per tant han de prendre la temperatura a casa i després els centres també faran una segona, els recomanem que facin una segona presa de temperatura un cop arribin els alumnes al centre. Després hi ha altres símptomes com poden ser la tos, la dificultat de respirar, el mal de coll, el refredat nasal, fatiga, dolors musculars, mal de cap, mal de panxa, pèrdua d'olfacte i gust. El que la setmana passada des de la Societat Catalana de Pediatria se'ns va emplaçar és que aquest tipus de simptomatologia, que és molt habitual en infants, només s'han de considerar símptomes potencials de Covid quan vagin acompanyats de febre o altres manifestacions.
Mm-hmm. Pregunta de la Núria.
Voldria saber si és necessari que els nens d'una escola, des de P3 fins a 6è, portin gel hidroalcohòlic i s'emmagatzemin en una escola. Crec que són molts litres per tenir en un centre.
En principi, és una decisió de cada centre. No, no és necessari, perquè des del Departament d'Educació es proveeix dels equips de protecció individual i dels gels. Sé que m'ha arribat constància d'algunes direccions, d'alguns centres que demanen també que cada alumne porti una mascareta de reserva a la motxilla, que penso que és una molt bona pràctica, i que portin també un pot de gel per desinfectar-se, que entenc que també podria ser positiu, però en tot cas és en funció de la valoració de cada equip directiu.
El Bernat té una consulta sobre la pacificació del trànsit.
Soc pare de l'escola Rius i Taulet a la plaça de Sets i m'agradaria saber si hi ha algun pla de pacificació d'altres escoles que no estiguin ben bé l'Eixample o mesures d'actuació, ja que tenim bastants problemes de circulació a la plaça.
Sí, Bernat, sí que hi és aquest pla de pacificació. Ara no sé si exactament per la teva escola a la plaça Lesseps s'aplica alguna mesura concreta, però tenint en compte que les entrades i sortides han de ser esglaonades, tots els ajuntaments del país hem estat en converses per tal d'adaptar els espais de l'entorn per fer aquesta entrada el millor possible. Aquí hi ha un tema, si em permet, molt rellevant, que és també... abans ho deia, això també és com responsabilitat de tots. Aquí ens n'hem de sortir i és un repte col·lectiu, és un repte de país que les escoles estiguin obertes i les escoles siguin segures i que continuïn obertes tot el curs escolar. I per tant, nosaltres aplicarem moltes mesures dins dels centres educatius. De fet, totes les mesures a les quals ens han emplaçat totes les autoritats sanitàries i que s'estan portant a terme amb les escoles dels diferents països, però hem de tenir en compte que aquestes mesures també s'haurien d'aplicar i d'allargar des de la corresponsabilitat de la comunitat educativa i de la societat fora de l'escola. El que no ens serveix de res és que surtin un grup d'alumnes o de famílies i fora de l'escola, a la plaça del davant, trenquin aquestes distàncies de seguretat o que els alumnes s'abracin. Per tant, el virus també evolucionarà i es comportarà dins l'escola bàsicament en funció de com estigui present a la societat. I per tant, aquest és un repte de tots.
La Teres, professora de criatures de 4 anys, exposa la preocupació que té.
He començat amb molta por. Amb molta por, doncs, perquè després de 39 anys d'exercir la meva feina, en tinc 59 d'anys ara, i treballo amb nens de 4 anys, i estic exposada 6 hores dintre d'una aula molt petita amb 25 nens de 4 anys que no porten mascareta. Llavors el departament el que ha fet ha sigut subministrar-nos unes mascaretes, no sé a l'escola quantes n'han arribat, a mi me n'han fet arribar dues, que no són FP2. Si els nens ens poden transmetre, sobretot en els adults, m'agradaria saber per què el departament, ja que diu que les empreses han de vetllar pels seus treballadors, el departament això no ho ha fet.
Bé, en tot cas, el que comenta la Tere, és normal que hi hagi por, és normal que hi hagin incerteses. Tenim moltes preguntes sense resposta i n'haurem d'anar aprenent a mesura que les escoles estiguin obertes. Però en tot cas, aquí, si em permet també, totes les decisions també es prenen en funció de com es comporta el virus amb els infants. I aquí tenim una sèrie d'evidències molt clares. El virus amb els infants rarament són transmissors nen a nen, rarament són transmissors nen a adult, normalment el virus a l'escola entra a través de l'adult, i les escoles no són amplificadores del virus. I per tant, en aquest sentit, el que li diria a la Tere és que entenem i som molt sensibles amb aquesta preocupació, la preocupació que ens serveixi per prendre les màximes mesures necessàries, i pel que fa als equips de protecció individual, pel que fa a les mascaretes, nosaltres seguim totes les recomanacions del Departament de Salut de quines són les proteccions que s'han de prohibir per tots els treballadors.
El Marc lamenta que son fill encara no hagi pogut començar el curs per culpa d'unes obres.
Soc un pare de l'escola 9 Graons, de l'Eixample de Barcelona. És una escola de nova creació el 2017, on any rere any van creixent els cursos. Això implica que per part del consorci i cada any van fent obres, cada estiu. Tot i això, la manca de planificació i els incompliments per part del consorci, per part del CEP, ha fet de que els meus nens no tinguin mai cases d'estiu, que, per exemple, aquest any comencin l'escola tard, no el 14 de setembre, sinó demà 16 de setembre, que la comencin en obres pel mig, amb operaris, al mig de l'escola, en ple Covid. La meva pregunta és si el consorci d'una vegada es decidirà a fer planificació per evitar que en propers anys torni a passar això i així que els meus nens puguin tenir casal i puguin començar l'escola, el curs, el dia que toca, com la resta dels nens.
En aquest cas no ha estat tant, Marc, un tema de manca de planificació. El que ha succeït és que en temps de Covid s'han suspès els contractes d'obres i s'han suspès els contractes dels tràmits administratius. I, per tant, el que hem hagut de fer és intentar recuperar tot el temps perdut d'una planificació que estava feta per començar el curs amb garanties amb l'obra acabada, i s'ha avançat les obres al màxim que s'ha pogut fins al darrer dia. I, per tant, en tot cas, sempre totes les obres porten associades inconvenients. Abans m'hi referia. Pel que fa a les obres a les escoles d'aquest país, és el curs que ha començat de forma més normal possible, de la forma més normal dels darrers dels últims anys, i, per tant, doncs, en tot cas, aquest temps d'adaptació a les obres i d'incomoditats, pel que tinc entès, ahir van començar a P3 i avui comencen P4 i P5 a l'escola 9 Graons.
L'Ignasi pregunta per la pràctica d'ajuntar alumnes de diversos cursos.
Tinc dos nanos que fan quart i sisè, aquest curs, i bé, el problema o el dubte que tinc és saber quin benefici hi ha en juntar els nens dels primer i segon, tercer i quart i cinquè i sisè entre ells, fer equip aquí, fer grups més petits. Qual cosa pues, provoca que els nanos perdin les amistats que venien tenint fins ara, no tinguin molt clar com ha de ser el curs i sobretot com faran els cursos quan hi ha nens de dos anys i fan barrejats. No li veig el benefici. Potser si algú me l'explica, doncs em quedaré més tranquil.
Aviam.
De fet, sempre s'han pogut fer cursos internivells. Aquesta és una decisió dels centres, dels equips directius. Aquí hi ha un tema molt important, és que tots els protocols sanitaris han d'estar al servei dels protocols educatius. O sigui, tot el que estem dient és perquè necessitem que els alumnes vagin a l'escola per educar-los i formar-los, no? I aquí abans m'hi referia, és el moment del mestre, és el moment de l'escola, perquè el paper del mestre, en un temps d'incertesa, educar amb la incertesa és més important que mai. I, per tant, cada centre educatiu ha elaborat el seu pla de reorganització tenint en compte la realitat del seu centre. I en aquesta realitat del seu centre, alguns directors i directores ja decidien fer-ho abans, decideixen fer grups internivells. Per què? Per disposar també de més, per optimitzar el número de grups, per optimitzar el número de mestres que poden atendre amb aquells grups, per veure també com ajusten el tema després dels especialistes. És una pràctica educativa i pedagògica que cada centre pren en funció de la tipologia d'alumnat i de la seva realitat concreta.
Pregunta al Rubén.
A la nostra escola, a l'Hospitalet de Llobregat, ara ens diuen que els menors de 6 anys han de portar obligatòriament la mascareta. En realitat és així?
Rubén, entès els menors de 6 anys?
Sí.
Els menors de 6 anys no han de portar la mascareta.
Més clar l'aigua. La Sílvia pregunta per les carmanyoles.
La meva pregunta és si una escola aquest any es pot negar que molts nens vagin amb carmanyola. S'excusen amb el tema de l'espai. És una escola immensa de 2.000 alumnes. I tenim una lluita contra la direcció impressionant.
Tal com diu la Sílvia, des del Departament d'Educació, dins d'un curs anormal, que sigui el més normal possible, preveiem cantines, preveiem menjadors, i a partir d'aquí, doncs, cada centre ha d'adaptar-se a comportar-ho a terme dins de les seves possibilitats, dins dels seus espais i dins de les seves plantilles de professionals.
L'Enric planteja el cas de les seves filles, que fins ahir no sabien a quina escola encara havien d'anar.
Nosaltres aquest estiu ens hem traslladat de Barcelona a Sabadell i tan punt vam arribar ens vam empadronar, vam demanar escola per les nenes, i ha arribat el dia de començar l'escola i encara no sabem a quin col·legi han d'anar les nenes. Després d'estar trucant 3 hores ahir, ens van dir que tenim una nena a una concertada laica i una nena a una concertada religiosa, quan nosaltres havíem demanat dues públiques. Com pot ser que arribi el dia de començar l'escola i encara no sapiguem a quina escola hem d'anar? Com pot ser que ens separin les nenes? I com pot ser que ens donin concertada si nosaltres hem demanat pública?
En principi, el que planteja l'Enric no tindria molt a veure amb la Covid, perquè si pretenim famílies que es desplacen d'un municipi a un altre i, per tant, hi ha comissions d'escolarització que el que fan és assignar-los la plaça que més s'ajusta a la demanda de la família, a la sol·licitud de la família. En tot cas, el que planteja l'Enric no és molt habitual, o no hauria de ser-ho, o no s'hauria de produir. Quan una família demana un centre, només un centre públic, se li assigna una plaça en un centre públic. Per tant, en tot cas, el que emplaço a l'Enric és a, no sé, veure una mica amb més detall quin és aquest cas concret, que no s'hauria de produir de la manera que l'Enric està transmetent.
En la mateixa línia, el Marc també amb problemes per escolaritzar la criatura.
Mira, el meu fill ha acabat ara a l'ESO i vam fer la inscripció a graus mitjans, al d'auxiliar d'infermeria. I bueno, i no l'han agafat a cap, no?, per la nota baixa. Llavors he estat mirant altres opcions, escoles privades, centres públics, trucant, bueno, res, cap tenen plaça i no hi ha res. Ja he mirat altres cicles i res tampoc, voldria saber a veure quina opció em queda pel nen, perquè clar, a treballar, bueno, abans encara, però ara tampoc hi ha, bueno, no hi ha feina.
El que diu el Marc, aquí tenim una bona notícia que en el cas del Marc no li va molt bé, i és que tenim un increment molt important d'alumnes que volen anar a fer formació professional, tant de grau mitjà com de grau superior. Des del Departament d'Educació fa 2 anys que incrementem l'oferta, però es pot produir que en alguns casos concrets d'alguns cicles formatius les places estiguin plenes perquè hi hagi molta més demanda que oferta, i per tant el Marc el que hauria de fer ara és anar als serveis territorials i, o al Consorci d'Educació de Barcelona, en funció del territori en el que es trobi, i veure quines són les places que actualment queden disponibles a l'oferta de formació professional.
Deixo que preguntin als tertulians si algú vol dir alguna cosa. Rocío, vols dir alguna cosa o no?
Em agradaria, només per contextualitzar, quantes escoles tenim a Catalunya?
5.450 centres educatius.
5.450.
Sí.
I això pot ser...
1.600.000 alumnes, 130.000 mestres i professors...
Per això. No, em sembla important posar un context perquè, clar... no discutim, ningú va discutir de la tornada a la feina, de que s'obren moltes altres coses, i un tema tan essencial per ser un ciutadà, per l'equitat, per l'igualtat, per l'aprenentatge, per tot, com és l'escola, parlarem... Clar, l'alternativa bona quina és? Que no hi hagi Covid. Aquesta és l'alternativa bona. Però tenint Covid, tindrem Covid, tindrem casos, però que siguem tots conscients de la dimensió que estem parlant aquí. Estem parlant 1.600.000 alumnes. Vull dir que ja sé que la notícia serà... Sí, en aquesta escola o en aquest altre. Ara, la meva pregunta, tota la dificultat d'això, és tot això que ens expliquen avui, que ens expliquen també, i que l'autonomia de centre implica això i l'altre, i si les, és a dir, si les cantines, les carmanyoles, per què no ens ho han explicat abans? Sincerament, per què? Perquè, clar, ens hem passat, els pares, tot un estiu que no sabíem què passaria, no sabíem res, no sabíem com funcionaria. L'últim moment, el dia que els nens estan començant l'escola, encara ens estem assabentant de protocols. Aleshores, jo entenc la dificultat, crec que s'està fent bé, crec que és una bona notícia el que està passant, però per què no ho hem sabut abans? Per què no han pagat campanyes de comunicació que la Generalitat es gasta en publicitat institucional? En fi, ni ho comento.
No sé si ells la persona que ha de
contestar. No, ja ho sé, però no, m'és igual. Via... Sí, però el Departament d'Educació. O sigui, per què no ho hem sabut abans? Per què no hi ha hagut una compareixença del president explicant bé com aniria la tornada a l'escola fa temps?
Senyor González Cambray.
Sí, amb el primer que planteja la Rocío, jo crec que n'hem après. Entre tots plegats n'hem après. I l'escola serà l'últim que tancarem. Les escoles, de fet... ho verbalitzo d'una altra manera.
Serà l'últim que tancarem, jo m'ho apunto això perquè m'arriba.
Mira, li dic encara de forma més clara. La nostra intenció és no tancar mai una escola, perquè en el cas de que hi hagués un confinament com el que ja vam viure, les escoles haurien de seguir obertes pels fills dels treballadors essencials i perquè els menjadors poguessin estar oberts de cara a les famílies que tenen beca. Perquè no és el mateix donar una tarda de menjador, però molt bé que ho facis, que donar menjar calent. I, per tant, l'escola serà l'últim que tancarem. D'això n'hem après i ho tenim claríssim. A partir d'aquí, jo li reconec marge de millora en l'àmbit comunicatiu, i tant que sí. Estem en temps d'incertesa, estem en temps on hi ha molts neguits, hi ha molts dubtes, i, per tant, doncs, tot el que puguem anar aprenent i fer millor, doncs endavant. De fet, hem fet cartes a les famílies i als tots els docents a inici de curs, hem creat canals telegrams per a les famílies i pels professionals, i a partir d'aquí seguirem avançant amb la línia que vostè comenta, per tal de que la informació flueixi el millor possible. Del tot d'acord.
Et vols dir alguna
cosa,
Pere?
Bueno, jo li volia preguntar una altra cosa. Bon dia, però...
Perdoni. De les rodes de premsa n'hem fet moltes. El president n'ha fet moltes, el conseller Bargalló n'ha fet moltes, la consellera Vergés n'ha fet moltes. De rodes de premsa n'hem fet moltíssimes. Per tant, seguirem fent rodes de premsa, però... I comunicacions i presència als mitjans.
Va. Pere i Bernat, adéu.
Sí, no, que m'ha sorprès la contundència en què ha dit això de l'escola serà l'últim que tancarem. Això vol dir que ens vam equivocar, tancant-la el primer que vam tancar.
Això vol dir que vam prendre la decisió en funció de la informació de què disposàvem en aquell moment. En aquell moment es podia pensar que l'escola podia ser amplificadora del virus, es podia pensar que la Covid es comportava com una grip normal, però ara sabem que no és el cas. I, per tant... com en tota la vida hem d'aprendre del que hem fet i del que ha passat, i si ara el que sí que tenim clar és que l'escola no s'ha de tancar.
L'escola d'estar oberta ja està segura.
Va. Bernat.
Sí, bon dia, senyor Cambrai. Una prèvia molt breu i dues preguntes. La prèvia és que comunicar no és fer rodes de premsa, que és una cosa que hem vist molt clara durant aquests dies. Ho dic per si algú de la conselleria s'ho vol apuntar. I la pregunta, deia el nostre presentador que durant aquests dies, especialment a l'inici de l'escurs escolar, haurem d'apretar moltes vegades, de prema, perdó, la tecla de F5, per saber quantes escoles tanquen i quants grups tanquen. Abans la Rocío li preguntava el volum total de les escoles a Catalunya. Penso que és una pregunta molt oportuna, perquè quan parlem de 4 escoles tancades i de 12 grups tancats en tot el país, és una molt bona notícia. És a dir, de moment hi ha un nombre ínfim de grups que es tanquen, i li ho dic perquè durant aquests dies tots, i suposo que en som una mica culpables tots plegats, hem viscut una mica d'estrès informatiu amb el tema del tancament d'escoles, com si a partir d'avui haguéssim de viure, o d'ahir haguéssim de viure, una hecatombe informatiu. I a mi em preocupa molt com aquest estrès informatiu dels grans es pot contagiar en els nens, perquè hi ha molts fills, jo no tinc fills, però d'amics meus, que els nanos comencen a anar amb por a l'escola perquè veuen els seus pares tot el dia mirant el telenotícies, semi-histeritzats, per preocupar-se pels seus nanos. Dins dels protocols de la Generalitat mèdics, també hi ha protocols que toquen l'aspecte psicològic, en el sentit que els nanos puguin tornar a les escoles i que les escoles els hi facin, per dir-ho així, una manera de rebre'ls especial, perquè aquest any serà molt diferent la manera en la qual arribaran a l'escola. A mi em preocupa, com li dic, això, aquesta tensió informativa, que no la contagiem als nanos, perquè sovint els nanos tenen molt més raó que nosaltres amb les coses.
Bé, doncs, amb el que comentes, Bernat, m'ha semblat entendre que la primera intervenció d'elles, la primera part de la teva intervenció, que és comunicar no és fer rodes de premsa. Sí, del tot d'acord. En tot cas, és una part de la comunicació que s'ha de complementar amb moltíssimes altres. Pel que fa a les escoles confinades, torno a repetir el mateix missatge. En vindran moltes més de grups confinats. En vindran molts més de casos. I això no voldrà dir que les escoles no ho estiguin fent bé, i això no voldrà dir necessàriament una mala notícia. Voldrà dir que, com tenim virus a la societat, també es reflecteix dins de l'escola. Per tant, hem de prendre totes les mesures sanitàries i de seguretat com les estan prenent els centres, i a partir d'aquí seguir avançant per afrontar i travessar aquesta por. Pel que fa a l'última part de la teva intervenció, Bernat, m'ha semblat molt, molt important, perquè precisament aquest és el motiu final de tot el que fem. Precisament estem en un moment on la vessant emocional i l'acompanyament d'aquests alumnes és més important que mai. Ara tenim molts més alumnes vulnerables dels que teníem abans de la Covid, i els alumnes vulnerables que teníem abans de la Covid ara ho són més. I per tant fem un pla de millora de les oportunitats educatives per aquest tipus d'alumnat. Hem après també que ens hem de posar al dia amb la transformació digital. Hem après que ensenyar telemàticament no és només disposar dels dispositius, que fem un pla digital per incorporar tots aquests dispositius al sistema educatiu, però a més hem de fer tota aquesta vessant de és necessari però no és suficient disposar dels aparells, perquè tot al final ha d'estar al servei de la pedagogia. Per tant, on millor podem fer aquest acompanyament emocional i on millor podem fer aquest acompanyament al procés d'aprenentatge, que no només és impartir coneixement i continguts, que a l'escola. Per tant, del tot d'acord. És el moment de també no fer un pas enrere en la transformació educativa. I això passa per creure'ns del tot un aprenentatge competencial, un aprenentatge bàsic, un aprenentatge globalitzat, on l'acció tutorial és més important que mai. Jo no sóc dels que diu que la pandèmia ens deixarà coses millors, però el que sí dic és que hem de ser capaços d'aprendre de les situacions de vida en les que ens ha posat la pandèmia i en les situacions professionals en les que ens ha posat la pandèmia.
Acabo. És evident que estem vivint permanentment de les contradiccions, perquè la pandèmia ens fa que uns dies pensem una cosa, és a dir, vas amb un autobús i vas amb mascareta, però vas molts cops enxubat, llavors, en canvi, no pots obrir les escoles, no pots obrir els teatres, o obres als teatres amb un aforament molt limitat, o fins i tot els cinemes. I d'una altra banda passa un fet que és molt evident, que és a les escoles els nens a partir de 6 anys amb mascareta, la higiene que sempre s'ha de tenir, no contacte, i en canvi després a la tarda tenen unes activitats extraescolars, que juguen a futbol, físicament s'han d'apropar els uns als altres, s'han de tocar, hi ha contacte, no hi ha mascaretes, no hi ha distància, amb la qual cosa allò que arregles al matí, a la tarda amb les activitats extraescolars ho pots arribar a esmenar i fins i tot a trinxar. Tenint en compte la importància que tenen en aquest país, que han tingut històricament les activitats extraescolars, clar, una cosa topa amb l'altra, no?
Sí, no. O sigui, l'escola, tal com vostè apuntava, jo li tradueixo amb una frase que seria que l'escola després de casa és el lloc més segur pels infants, perquè hi hauran totes aquestes sèrie de mesures. Podem fer extraescolars, les extraescolars també són educatives i formatives.
Evident, això no ho
descarto. I per tant, del que es tracta no és tant de no poder fer extraescolars, sinó que quan fem extraescolars complim al màxim, encara més, totes aquestes mesures.
Ja, però quan, per jugar a futbol, per entendre's, sí. No pots jugar com si fossis esgrima.
No, però pel que fa a futbol, el que ens diu la Secretaria de l'Esport i el que es diu pel que fa a l'esport escolar, el que se'ns diu és a l'aire lliure. El virus és molt més difícil que es propagui, mestre en mascareta, i mentre es practica l'activitat esportiva els nens poden anar sense mascareta. En aquest sentit, el que és important és aire lliure i després les distàncies. Hi havia un altre tema que és el de la socialització. El doctor Gimón això ho explica molt bé. El virus es propaga bàsicament amb els entorns de confiança i de socialització, i sobretot també pel que fa als adults, per tant aquest tema és molt rellevant.
D'acord. Li vull agrair un home que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ, Josep González Cambray, director general de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya. Que sigui molt èxit. Efectivament, com deia el Bernat, m'ha semblat molt pertinent la pregunta de la Rocío, de dir quants, perquè sabem que hi ha més de 5.000 escoles i que hi ha més d'un milió... 600.000 alumnes. És a dir,
sí.
Quan parlem d'un 10%, quan d'aquí un temps parlem d'un 10%, potser està tancat a casa, perquè estem parlant de 160.000 alumnes, que són molts, però és un 10%.
Clar.
Hi ha 1.600.000. Veurem, perquè hi ha una dada que no sé si ho donava el Departament de Salut o d'Ensenyament, que deia que calculaven que podria haver-hi un cas cada 1.400 i escaig alumnes, aproximadament, no?
Sí.
Això és un estudi que ja ha fet,
sí,
no, aproximadament?
Exacte, de la situació actual del virus a la societat, sí.
Això estaríem parlant, a l'escola, això estaríem parlant, eh?
Això estaríem parlant en general, però tal com abans comentàvem, l'entorn es reflecteix després a l'escola.
Val, per tant, si parlem d'un cada 1.460, al parlar d'un 1.600...
A mi em surt un 1.142.
1.142, seria aproximadament. És a dir, que es calcula que puguin haver-hi... Això són 1.142 positius, que això significa que tindria un efecte multiplicador, perquè estem parlant d'aules i d'escoles, eh? Evidentment que això estaria més quantitat.
Sí, jo si em permet, jo crec que estem preparats, hem fet la feina, els centres educatius, els docents han fet la feina, un reconeixement de nou per tot el col·lectiu dels mestres i dels professors. A les famílies ens agradaria que acompanyar-los en aquest procés de part de la por, aquest procés de convenciment d'aquestes primeres setmanes. No serà gens fàcil, estem en pandèmia, això no ho hem fet mai, però estic convençut que entre tots ens en sortirem, perquè és el moment de l'escola i és el moment dels mestres.
Els nens sempre hauran d'anar amb mascareta tot el curs?
No. Esperem que no. Els nens, aquesta és una decisió revisable cada 14 dies, per tant, ara els nens a partir de 6 anys hauran de portar mascareta els propers, aquestes dues setmanes, aquesta setmana i la setmana vinent. A partir d'aquí, en funció de com es troba el virus a cada localitat i a cada àmbit territorial, doncs decidirem si a les escoles han de portar una mascareta. Per tant, aquesta decisió s'anirà revisant.
Queda claríssim.
Perdó, no tindria sentit fer vacunar els mestres i els alumnes de grip per intentar evitar confusions,
sí,
de símptomes?
Dins del programa Salut Escola continuen tots els programes de vacunació.
Sí, però les escoles no eren vacunar, és a dir, no eren col·lectiu per vacunar. Igual tindria sentit plantejar-s'ho?
És possible, sí, en tot cas, amb Salut, tots aquests temes també s'estan revisant, perquè ens hem d'adaptar tot el calendari de vacunacions també al context de la Covid.
11 minuts i les 10. Moltes gràcies, reitero, gràcies. I molta sort i molts ànims.